Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor, facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesu. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia. Us informa Olma Giró. Protecció Civil farà una prova del sistema d'alerta a tots els mòbils que es trobin a l'àrea de Barcelona. Serà el 14 de setembre. Aquesta, de fet, serà la primera vegada que es faci a l'àrea de Barcelona. És la directora de Protecció Civil, Marta Caseny.
I serà la quarta i última prova que fem i que afectarà doncs, el nombre més gran de població doncs, perquè es farà tota la demarcació de Barcelona, inclòs la ciutat de Barcelona.
Aquesta alerta, però, no sonarà a la mateixa hora a tot arreu. A les 10 del matí s'enviarà el missatge d'alerta als mòbils que estiguin al Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Una hora més tard, a les 11, a Barcelona, i a les 12, al Vallès Occidental, i finalment, a la 1 del migdia, al Baix Llobregat i a l'Hospitalet de Llobregat. Des de Protecció Civil recorden que tots els mòbils que estiguin a la zona, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o pels ferrocarrils, haurien de rebre aquest SMS. El que rebran serà exactament el mateix que es va enviar en les proves que ja s'han fet en altres punts del territori. Un missatge que diu, prova d'alerta de Protecció Civil, no truquis al 112, és una prova, en una emergència real, rebries instruccions per protegir-te. I pel que fa a l'economia, la inflació cau fins al 5,5% en l'eurozona al mes de juny. Són 6 dècimes menys respecte a la taxa del mes anterior. És la xifra més baixa des de l'esclat de guerra d'Ucraïna. La inflació s'ha reduït al 6,4% en el conjunt de la Unió Europea. La taxa d'aquesta manera encadena 8 mesos de descens consecutius. La caiguda ve donada principalment per l'abaratiment de l'energia, que es va reduir en un 5,6% respecte a l'any passat. En canvi, però, els aliments, l'alcohol i el tabac es van encarir una mica més d'un 11%. El preu dels béns no industrials i dels serveis també es van encarir més d'un 5%. Més notícies. El número 2 de la candidatura a Sumar en Comú Podem per Barcelona a les eleccions del Congrés dels Diputats, Gerardo Pisarello, lamenta que Esquerra no deixi clares les seves posicions respecte a una possible investidura. Pisarello, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, ha dit que Esquerra ha tingut una visió derrotista i ha donat per fet un govern PP i Vox i ha recordat també unes declaracions de Rufián on deia que intentaria negociar una taula de diàleg amb Feijó. Unes declaracions que Pisarello ha definit de ciència ficció.
El que a mi em preocupa és que aquí a Catalunya no quedi clar, per exemple, si Esquerra Republicana realment impedirà que hi hagi un govern de PP i Vox, com sí que ho ha dit Bildu.
Des de Sumar en Comú Podem es postulen com a única força política que pot frenar l'extrema dreta a les properes eleccions generals del 23 de juliol. I el candidat del PDeCAT, Roger Montañola, acusa l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, de fer política com la CUP, després que aquest matí Mas hagi participat a un acte polític amb Junts. Montañola confia que això no els passarà factura electoral perquè diu que les propostes electorals del seu partit són millors que les del partit de Carles Puigdemont.
Repeteixo, els ciutadans són prou intel·ligents ja per ja han pogut escoltar quina és la proposta d'un partit i la de l'altre. Jo, si alguns ciutadans de Catalunya, fins i tot aquells que han tingut ja no estan tant la màxima responsabilitat, volen fer política com la CUP, ho respecto, però aquest no és el nostre model.
Preguntat sobre l'entrevista de Feijóo a La Vanguardia, on diu que el PP té un espai de votants gràcies a la desaparició de CiU, Montañola diu que no li preocupa aquesta opció perquè els catalans recorden com va actuar el Partit Popular l'any 2017. I pel que fa al temps, l'episodi de forta calor avui va a la baixa, tot i que fins al vespre encara es mantindran les temperatures elevades arreu del país. El Servei Meteorològic de Catalunya té actiu encara un avís per calor a gran part de Catalunya entre les 12 del migdia, és a dir, ara, i les 6 de la tarda, sobretot en comarques centrals de Ponent i de Girona. Al litoral, la calor no serà tan intensa. I ara els esports amb Anna Closa.
A natació artística, el Mundial de Fukuoka, Denis González és el nou campió del món en solo lliure. El nedador de Barcelona, de només 19 anys, ja va ser campió del món i europeu júnior l'any passat i ara ho és també en el Mundial Absolut. De fet, és la segona medalla que aconsegueix després de penjar-se la de plata en duo mixt tècnic juntament amb Emma García. Aquesta és la cinquena medalla que aconsegueixen els esportistes catalans. L'or d'ahir, Diris Tió, Txell Mas i Paula Ramírez en equip tècnic, l'or en solo lliure, natació artística que m'ha explicat ara i que l'ha aconseguit Denis González, la plata del barceloní i Emma García en duo mix tècnic i els dos bronzes Diris Tió en solo tècnic i duo tècnic amb Elisa Osogina. I encara el Mundial de Fukuoka, la selecció espanyola masculina de waterpolo ha superat amb solvència Montenegro i s'ha assegurat el primer lloc de grup. L'equip de David Martín ha guanyat per 11-7 i s'assegura un emparellament més assequible en els quarts de final del Mundial. Aquesta gesta s'ha aconseguit en part gràcies a l'encert del capità del barceloneta, Felipe Perrone, de 37 anys, que va fer 5 gols. Pel que fa a la selecció femenina, el conjunt dirigit per Miki Oka va guanyar per golejada a Israel 22-5 i demà jugaran contra el Kazakhstan.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Protocol, amb Lara Torrano.
Va, 9 minuts que passen de les 12, tornem a estar aquí a la part magazine i ja ens acompanya la Lara Torrano, experta en protocol, també directora de vendes i esdeveniments de Velvo Collection. Com estàs, Lara? Benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Bon dia.
Contenta d'estar aquí.
Olga, què?
Mira, què? Estic pensant si fer-li una pregunta o no fer-li, perquè és que ara hem sabut que és el seu aniversari, que ha estat el seu aniversari per molts anys.
Gràcies.
Felicitats.
Merci.
I clar, hi ha gent que té tendència, no?
Molta.
És l'aniversari d'algú i fas una pregunta, però ara no sabem si...
Fer-li o no.
M'ho podeu preguntar.
Sí? Podem preguntar?
Sí. Excepcionalment m'ho podeu preguntar.
Ah!
Em faig...
Quants en fas?
31. Bueno, n'he fet. Ja els tinc.
Ai, molta felicitat.
Gràcies.
Molta felicitat. Ai, sí, el Stevie Wonder, que et canta.
Sí, sí, total, m'encanta.
Però fixa't tu, clar, 31 anys. Ara
hi ha algú que diria, aquests encara es poden preguntar.
Sí, sí, però...
Clar, què fem? Va.
Depèn d'on estem, podem preguntar, no preguntar...
Aviam.
Com va?
Preguntar l'edat sempre és una cosa delicada, no? Perquè pot molestar,
i incomodar moltes persones. A més, en determinat context es pot entendre com una forma de discriminació. En termes de protocol social, el tema de l'edat sol ser un tema molt delicat i a moltes persones no els agrada dir la seva edat per diverses raons. La principal sol ser apreciacions físiques que es solen fer quan es parla de l'edat.
Ah, doncs sí que estàs bé per l'edat.
Exacte. O no aparentes l'edat que tens, perfecte, però sembles més gran. Que a mi em passa aquesta segona i no m'agrada gens, però tot depèn del to i la forma d'expressar-ho. Però sí que és veritat que si estem en un entorn familiar o amb amics també solen sorgir moltes comparacions a vegades, no? Per tant, si algú té l'atreviment de preguntar la nostra edat, estem en tot el dret de no contestar. És a dir, tenim el dret de no voler dir la nostra edat perquè és una invasió de la nostra intimitat. Tot i així, jo penso que en termes de protocol social recomano sempre ser prudents i previnguts pel que respecta al tema de l'edat i preguntar-ho sempre amb cortesia.
Vaja, que per molts anys i poca cosa.
Exacte.
És que jo crec que, clar, el tema de l'edat, Lara, Olga, és el típic tema com també d'opinar sobre l'aspecte físic,
sí,
saps?
Exacte.
De dir, t'has engreixat, no?
Sí.
T'has aprimat. No es diu això.
Sí.
No ho sé, en termes de protocol, suposo
per
que...
Això, per això diem una mica
social.
Que és com... Una mica és intimitat.
Sí,
no?
Que a vegades ens surt, no? Que és aquesta espontaneïtat que et pot sortir perquè veus algú, no? I dius, ostres, t'estàs aprimat, tu,
sí.
Què ha passat? Clar, és que no saps què li ha passat a aquella persona.
O fins i tot que el comentari, per part de qui l'emet, vol ser positiu, no? Com,
sí.
Oi, ara que estàs més grassoneta, fas
sí.
més bona cara. Abans feies una cara, com... De...
Sí, clar. Sí, que aquests comentaris són... Uf, és complicat. Perquè, clar, al final és això, és envair la intimitat de l'altre, no? I que potser un comentari positiu pot acabar sent negatiu.
Clar, doncs hem de vigilar moltíssim, sobretot com ens recomana la Lara, sobretot amb aquests temes de l'edat. I jo a vegades també ho he pensat això, quan dius, ai, és que sembla, que és jove,
sí.
No? I tu també deus pensar, bueno... Jo quan era jove... Bueno, quan era més jove... Lara.
Sou molt joves,
Sou molt joves, però, clar, és, que és com que volia ser més gran sempre, no?
Ah,
i jo, sí?
Sí. Mira, a mi no passa això,
Veus? A veure, també ja ets a dir que sóc
any
una excepció.
Que passa...
Però t'ho juro que jo sempre deia l'i mig més.
Sí.
Saps? Perquè al ser de final d'any sempre deia... 14 i mig.
Sempre me'n posava... Va haver-hi una època que sempre me'n posava més, perquè era molt alta, i després va haver-hi una època que me'n posava menys.
Veus?
I ara sovint ja me l'han
Jo espero que em passi això, també. Que a mesura que vagi avançant en edat me'n posin menys.
Escolta, canvia una mica de tema, perquè aquesta setmana la veritat és que hem parlat molt dels debats electorals entre els partits polítics abans de les eleccions d'aquest diumenge. Ai. I ja ha estat, Olga, molt comentat, no?, el cara a cara entre Pedro Sánchez i el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que per cert ahir estava per Barcelona. Crec que va ser ahir, no?, que estava pel...
El Feijóo?
El Feijóo, sí, estava pel Turó Parc.
Ah.
A veure... Hi ha hagut molta tensió entre els dos.
Sí, correcte.
Volíem preguntar, no, Olga, a nivell de comunicació no verbal, no?, que ens pugui dir alguna cosa més,
la Lara. Com es podia notar, això?
Clar, això...
Home, es va notar. Sí que és veritat que, aparentment, al principi, intenten aparentar tranquil·litat, no?, i com... calma, que dic. Però personalment considero que tot el debat es veu que estan nerviosos, tot i que intenten no mostrar-ho, però es veu. I, de fet, en el primer moment ja veiem que quan Feijóo saluda a Sánchez, ja té la mà molt tensa. És a dir, ho veiem a la mà, no la mà que saluda, sinó l'altra mà, perquè estan amb un posat molt recte i molt tensos. Per tant, en general, en aquest debat veiem mans tancades, riures molt nerviosos i mirades cap als moderadors molt tenses, no? De fet, a nivell gestualitat, el que és el body language, quan la ment està insegura i està en tensió, el cos acostuma a protegir-se. I una manera molt típica de fer-ho és creuant les mans davant del cos. De fet, la primera foto ja estan els dos de peu, amb les mans creuades davant,
no?
Molt bloquejats. Això ja ens denota a nivell comunicació no verbal que estan molt tensos.
És curiós que segur que els seus assessors polítics d'imatge, de comunicació, els van dient totes aquestes coses i ells la saben, però deuen tenir un cúmul de coses al cap, no?
Sí.
Que se'ls escapa.
Se'ls escapa.
Perquè això es podria controlar al 100%, saps?
Al 100% és jo crec que és impossible, perquè al final és el directe i la gestualitat de cadascú és molt difícil de controlar. Si és cert que els polítics ho tenen super estudiat, gestualitat, les mans, si les obren, si les tanquen, en funció, de fet, del que estan dient en el seu discurs, van canviant la gestualitat.
Hem d'estudiar, estudiant.
Sí, sí, estudiant, no, estudiant, i tant.
Perquè ara estem parlant dels polítics, però és veritat que quan et poses a una foto, a una imatge, no saps què fem les, amb sí, les mans i els braços, sí, no? Perquè ara tu deies...
Tot sobre.
Tot, sí, tot sobre. Tot sobre. Quina seria la postura, diguéssim? Bueno, en el seu cas, saps? Tu dius... Clar. M'ha vingut al cap això, és que sempre els veiem amb les,
sí,
mans
sempre
creuades.
Els veiem. De fet, amb les mans creuades sí que a nivell protocolari es fa molt, sí, perquè és com correcte i formal,
val,
però sí que és veritat que poden estar una mica més distesos. Mai amb els braços creuats o així, perquè no és una imatge informal... però sí que és veritat que més relaxats.
Aquesta,
no?,
seria
que no
com la
tan...
postura natural. No?
Sí, de fet, semblava com si sortissin a un ring a batallar, una mica.
Clar, però postura natural aquesta que sembla que caus d'un cinquè pis, no? És complicat.
És molt complex.
Les mans, sí, no poden estar, sí, al darrere.
Exacte.
No? Perquè sembla,
sí,
que t'estàs,
ja ho hem
amagant.
Sí.
No poden estar a les butxaques.
Efectivament.
Perquè tampoc.
Actitud xulista.
Han d'estar, sí, cap al davant. Han d'estar com de... quan ja es van movent, de cintura, sí, cap amunt. Exacte. Perquè és com més positiu. Que va,
és que és un escura i arrons, eh? Mai acaba de ser entre una cosa i una altra. Saps? Per exemple, els experts de protocol comenten que semblava que Pedro Sánchez de seguida ja no s'esperava el Feijó que es va trobar, perquè vam veure un Feijó molt combatiu, molt directe, no? I veiem, de fet, que Feijó té la iniciativa i lidera en alguns moments el debat. És a dir, ja va a tope.
Clar.
No? I llavors, doncs, veiem com que Pedro Sánchez igual està una mica sorprès d'aquesta actitud de Feijó. A l'inici de la trobada comencen amb una actitud relaxada i amb un somriure una mica més tímid, però a poc van agafant un to més dur, més tens i amb més interrupcions. De fet, s'interrompeixen pràcticament durant tot el discurs. No es deixen ni parlar. Els experts en comunicació no verbal parlen del que s'anomena els gestos il·lustradors de Feijó. Han fet com... han recalcat molt aquests gestos il·lustradors. Què vol dir gestos il·lustradors? Doncs aquests gestos són els gestos que fem amb les nostres mans i que realment són molt positius, perquè ajuden a reforçar molt el missatge que estem llançant al nostre públic, no?
Ara me'ls imagino a la dutxa. De fet, va haver-hi... no sé si va ser...
assajant.
Assajant. Va haver-hi una vinyeta, no sé si era el Gargots Cap o el José Luis Martín, però era de La Vanguardia,
sí,
que després de... crec que va ser que Pedro Sánchez passés pel Hormiguero de Pablo Motos, doncs se'l veia ell a la dutxa amb un portàtil i una càmera com assajant, com dient, està tot el dia assajant. És que han de tenir-ho superinterioritzat.
Sí, ho han de tenir molt interioritzat. Sí, és veritat que el discurs ja el tenen més interioritzat, a nivell discurs ja a vegades és play i van sols.
Sí, sí.
Perquè al final ja ni te'ls escoltes perquè sempre el mateix. Però a nivell gestualitat encara falta. Falta treball. I es
escolta,
va veure.
Jo he llegit aquesta setmana, no sé si m'erro, que darrere, diguéssim, aquesta assessora, la gent que ha assessorat, sí, a Feijó està el Miguel Ángel Rodríguez. Sabeu,
el dels ulls clars.
El polític, no? Sí.
Bueno, no va ser portaveu del PP?
Portaveu del, sí, PP, que també deien que està darrere d'Isabel Díaz Ayuso, que és això que tu dius, no? Aquest d'entrar, diguéssim, sí, a matar, sí, directament, sí, i atropellar, no? Perquè, sí, és que va entrar així, d'aquesta manera.
És una mica la tàctica per... És que és com un ring, eh? Jo ho comparo molt, però, sí, és la batalla, no? De seguida ja marcar un to, un estil, una forma de fer per... precisament deixar l'altre inhabilitat, no? És a dir, si entres atacant, ja...
Dius que ve la Lara amb moltes preguntes, Vallejo, i crec que aquesta tu també t'agradarà. Clar, crida l'atenció també amb aquesta agressivitat, no?, que hem pogut veure, sobretot, en aquest primer debat de fa uns dies, però després que apareix Yolanda Díaz, que moltes vegades la veus, no?, i no des... Bueno, jo almenys no em transmet aquesta agressivitat. No sé si això a nivell protocolari, si ha passat...
També depèn una mica del perfil del polític amb el que tractes i la situació en la que estàs. Moltes vegades sí que és veritat que a nivell gestualitat depèn de a quina situació estem.
Sí.
A la investidura ho vam veure, o sigui, quan vam veure Trias, tot això, clar, és un moment molt tens. Llavors la gestualitat ja va moltes vegades de desencarrilament total del moment de tensió. Llavors aquest debat sí que és cert que hi havia molta tensió, perquè precisament és que és un debat entre...
Bueno, de fet, aquesta nit ja torna a haver-hi, sí, debat, no?
Sí, en principi sense Alberto Núñez, sí, Feijó.
Podrem,
sí,
veure Yolanda Díaz Sánchez, però...
Ho veurem.
Ho veurem, ho veurem. Estava pensant també Yolanda Díaz, en els seus moments també els ha tingut al Congrés, que ha estat no agressiva, però que ha dit les coses clares i directes, no? En aquest punt. Hi ha un altre moment també de, que volies comentar, no? Del debat.
De fet, hi ha un moment que aquest cara a cara, Alberto Núñez Feijóo firma un pacte per arribar a l'acord, no?, que es deixi governar el candidat més votat. Que això, per mi, és un recurs, bum, sempre que utilitzes un recurs addicional, sigui un paper, un mapa, una cartolina, algun element extern...
Una llamborda.
Exacte. Sempre intentes encara ser més agressiu o reforçar el teu discurs amb aquell element extern, no? El moment de la firma d'aquest document en directe ha sigut un moment molt comentat, lògicament, perquè a nivell gestualitat, Feijóo firma en viu aquest paper i el trasllada per sobre la taula Sánchez. I aquest el veiem com es queda molt parat, no? Es queda força sorprès. I a partir d'aquí veiem un Pedro Sánchez una mica paralitzat davant d'aquesta iniciativa, però el que fa és utilitzar un bon recurs, pel que a mi em sembla a nivell comunicatiu, que és obviar el seu interlocutor. És a dir, passar per alt una mica i no prestar gaire atenció en el que se li està exposant. No? Com dir, deixa'm estar, no, ara no em posaré a afirmar res. Però un ho fa per reafirmar encara més i deixar clar una cosa, i l'altre fa com una situació més evasiva. No? I també veiem una cosa que a mi em sorprèn, són els riures de Pedro Sánchez, no?, en alguns moments del debat, que provoquen un clima molt tens a l'espectador. Almenys a mi em provocava molta tensió, perquè quan un està rient és com una mica despectiu, no? Estic rient del que m'estàs dient perquè no em crec res del que dius. Llavors, aquest recurs de riure s'utilitza per fer perdre la credibilitat del teu interlocutor. O quan un mateix se sent amenaçat, a vegades per vergonya, rius.
O també el riure nerviós.
Exacte.
Perquè jo crec que va haver-hi moments que ell, això, vull dir, coses en general que passaven, no se les esperava.
No se les esperava. Per tant, veiem aquest riure també una mica tens i nerviós de... No m'espero al que està passant, no? Però realment és una incoherència comunicativa, que fa que l'espectador s'allunyi una mica d'aquest discurs quan ja hi ha burla.
Vinga, va, que seguim avançant amb l'Ara Torrano. A partir de la comunicació no verbal en protocol social, també ens parles molt sovint, que no podem oblidar justament que la forma de vestir també comunica.
Ui, jo aquí tinc moltes preguntes. Ja veuràs. Avança,
Mercè. Clar, que no sé si tu ho sabies, Olga. Segur que sí, però s'ha parlat molt dels comentaris positius que ha realitzat el Derek Guy, que és expert en moda masculina de Financial Times o de Washington Post, cap al rei Felip VI sobre la seva forma de vestir.
Sí,
Lara.
Sí, ha sigut sorprenent i molt positiu. Els experts en protocol estem feliços de que facin un...
Però a veure, quant de marge té un rei, un home...
En general,
que van vestit amb els pantalons amb americana, amb camisa, amb corbata...
Plenament estudiat.
Val?
Sí.
Digue'm quin marge hi ha aquí. A no ser que siguis un Boris Johnson, no?
Exacte.
Que va desperrucat, que va descamisat, que la camisa... Notes clarament
sí,
que no està planxada.
Sí, però sí és cert que veiem els tratges fets molt a mesura i molt perfecte. Sí, és veritat que ell ho destaca com una cosa positiva, però no sempre estem tan acostumats. Sempre hi ha alguna camisa que va més espuntalada, un tratge que va una mica més llarg del que toca... Realment que sigui perfecte, desastre,
sí, entre
és complet.
Entre la reialesa, ostres, doncs tampoc tenen temps.
Però no ens hi fixem tant, perquè al final estem molt acostumats. I és el
típic, sí, clar.
És típic i avorrit.
Sí.
Que és veritat, però... que va ben pentinat, o sigui, ben pentinat.
Sí.
Que no va desperrucat, però no, a veure, una mica d'innovació.
No? Més de divertit.
Sí, perquè... algun punt més divertit. Difícil.
No?
A veure, difícil amb la monarquia...
Clar, per exemple, el Carles III, el rei d'Anglaterra, a veure...
Divertit? T'ha vingut divertit?
Sí.
Dit?
No, però tu, jo el veig una persona com molt elegant, però que també té aquest punt de vegades...
Una mica més.
Sí. Home, més que més atrevit. Felip VI.
Sí.
Sí, fet... Felip VI no sol ser una persona atrevida. Vull dir, ell... i Letícia tampoc, en el sentit que sempre van sí. molt pulcres i impolutors. Però he de dir que es critiqui positivament la forma de vestir i que ho faci un anglès, home, podem estar molt contents,
molt contents,
perquè els anglesos són els reis de la sastreria. Llavors, és un punt molt a favor cap al rei.
I que parlant del cabell i d'aquest avorriment sí. estètic capilar del rei Felip VI, sí. Per exemple, Alberto Núñez Feijóo s'han preocupat, els seus assessors d'imatge, a fer-li un refresh amb el cap, no? Una actualització del seu tallat de cabell, una cosa sí. potser... més modern,
més actual,
no? Més exacte. No porta un degradant, ni un rapat, ni res per l'estil, però una cosa més... Sí. Jo quan el vaig veure ara fa uns dies, sí. no sé si va ser el dia del...
Pot ser cada dia.
Cada dia el veiem, però sí. em va sorprendre, perquè vaig pensar...
Sí, el vaig veure diferent.
Està canviat.
Mira,
i això que anava amb camisa, amb corbata...
Sempre.
Com van, no? Molt bé.
Sí que ho intenten. Al final tenen assessors d'imatge... I estudien molt el perfil. I ja us dic, sempre és el tipus de caràcter que volen denotar, els missatges que volen llançar, amb l'estètica que han de tenir. És que és com una pel·lícula, com els actors que els vesteixen de dalt a baix. Mm. És exactament el mateix.
I en el cas dels homes no hi ha tant de marge, perquè si tots van amb pantaló americana, camisa, corbata...
Ahir el debat de TV3, dels candidats, sí. poca corbata, eh?
Poca corbata.
Sí,
que... sí, es trenca molt amb el protocol
bé, no?
de corbata, sí, per fer un més desenfadat. Però sí que és veritat que Gai ha comentat que és molt estrany veure aquest nivell de sastreria, que és el que deia, no? Fins i tot entre els rics, perquè econòmicament poden fer-se un tratge a mesura. Però sí, és cert que en aquest últim temps hem pogut veure el rei Felip VI molt ben vestit. Vestits fets a mida, i s'ha convertit una mica en l'icona d'estil clàssic.
Ara l'haurem d'anar a buscar.
No, saps què m'ha cridat a mi l'atenció? Sí. L'ara, que va estar a la final de Wimbledon, no?
Sí.
I hi havia el Daniel Craig entre el públic, amb la seva dona, amb la Rachel, no? I Rachel, com si fos la
nostra
amiga Rachel Weisz, és sí. Que sí. I escolta, mira, et volia preguntar això, perquè és veritat que estava en un ambient com, bueno, més distès, però sí que s'ha parlat bastant, com era el rei Felip VI, que es va apropar, diguéssim, sí. a l'actor, i l'actor sí. es va quedar assegut, així, bueno...
És molt, sí.
Bueno, molt planer, diguéssim, no? Hi havia gent ja que deia, bueno, és que clar, és que el rei s'havia d'haver aixecat, tal. Sí. Clar, això ja ha passat de moda, o protocolària...
Bueno, més que una moda, protocolàriament s'hauria d'aixecar sempre sí. fer una salutació al rei, sí. Protocolàriament és obligatori.
Va. I si no és el rei...
la reverència a la reina, és a dir, s'ha de fer, és per protocol.
I si no fos el rei, imagina't que Daniel Craig ningú li ha dit que és el rei i ell no sap que és Felip VI. Si un altre...
Malament, també t'ho dic.
Si una altra persona se t'apropa, està dempeus i tu estàs asseguda i et sí. saluda, tu t'hauries d'aixecar.
Normalment sí, és a dir, a nivell personal ja ho hauríem de fer, perquè el que deia sempre, no? A nivell visual tallem molt la comunicació. Si jo estic asseguda i vosaltres esteu de peu,
sí.
és una mica com... no? I ho hem vist al viatge del president quan se'n va anar a Sud-amèrica. Ho veiem, que el van sentar en aquella cadireta. Doncs tot això és tallar la comunicació. Llavors hem d'estar al contacte visual en iguals. Llavors, realment seria correcte aixecar-se i saludar.
Doncs mira, ara ja sabem què hem sí. de fer. No? Moltes sí. vegades et pots trobar aquesta situació.
Per si
no?
arriba Felip VI, eh?
No, i...
Jo crec que el reconeixeríem, eh?
És molt alt.
Sí, és molt alt. És molt alt.
Se'l veu.
No, però, per exemple, ara que estàu parlant d'aquest protocol social, justament això, no? Sí. Que entra una persona i no saps moltes vegades això que faig... No? Que pots... És a dir, aquest diàleg d'ai, m'aixeco, no m'aixeco, sí. no? Mm-hmm. Però almenys la intenció sí que sí. hi ha de ser.
Exacte,
no?
La intenció. Moltes vegades parlem de la intenció. Mm. És a dir, que ha de ser un fet cordial de...
Sí.
I l'altra persona és sempre la que t'indica el que has de fer. És a dir, l'altra persona ja et dirà no t'aixequis. Saps que moltes vegades...
No cal
que t'aixequis. Uh-huh. Llavors, aquí sí que és més pulcre que esperar que l'altra persona t'ho indiqui. Si no t'aixeques i fas la salutació. Però, de fet, a mi m'ha agradat molt perquè Derek Kay ha explicat diversos punts claus o manaments que fan que ressalti a aquest vestit de Felip VI, no? Que sigui un dels monarques millors vestits o el referent a l'estil clàssic. Un dels primers manaments que diu és que el coll de la jaqueta o el vestit
abraci el coll de la camisa. I això és complicat. És a dir, nosaltres, quan portem una americana, el coll de la camisa ha d'abraçar perfectament l'americana. Complicat, perquè és complexa, i si us hi fixeu ara, veureu que no sempre concorda. Tot ha d'estar fet a justa mesura, perquè res estivi, ni la camisa, ni les màniques, ni el pantaló. Moltes vegades, quan anem a americana, no, veiem com unes americanes massa petites
justegen,
altres que són gegants... És a dir, en aquest cas, ell ressalta que anava perfectament a mida, i l'últim manament que diu és la proporció. La proporció a nivell sastreria és molt important, no? Les solapes acaben a mig camí, des del coll fins a l'os de l'espatlla. Per tant, es veu molt que s'ha fet a mida i que s'ha fet just i correcte, no? Una mica és que tot sigui a justa mesura, perdó, còmode i elegant. Jo crec que és el que ressalta,
doncs,
que sigui perfecte.
Mira.
Té sort,
això,
també,
això que, té.
Que no va canviant de pes... també, perquè
sí,
no? Hi ha gent,
exacte,
que de cop potser s'ha fet el vestit a mida,
i
torna a la tardor,
sí,
i ui,
exacte,
allò que...
Allò, no, que...
Ells poden anar refent, eh?
Sí, crec que no tenen problema.
Sí,
ai, Lara Torrano, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer. Intenta descansar,
sí.
Passa molt bon estiu.
Igualment.
I res, Olga, li hem de dir a la Lara, que ens ha ajudat moltíssim.
Que gràcies a vosaltres.
Aquí estic. Ara, quan arribem als llocs, pensem en
tu. Sisplau,
quan la gent ens saluda, pensem en tu.
Apunteu preguntes.
Lara Torrano, expert del protocol, directora de vendes i esdeveniments de Velvo Collection. Un plaer.
Moltes gràcies. Molt, bones vacances.
Radio Estel.
Escolta què et diu el GPS.
En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, La Caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Passen uns minuts ja de dos quarts d'una. Ja sabeu que ha arribat el moment ara de contactar amb el doctor Jacinto Valverde, cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital Beata Mariana de Madrid. Doctor Valverde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Yo encantado de estar este rato contigo.
Yo también, doctor. Venga, va, que nos queda nada, ¿eh? Hoy y mañana.
Nos queda nada, muy poquito para un merecido descanso, eso está claro.
Ostras, tú sí. ¿Podrá hacer vacaciones pronto o aún le queda a usted?
A mí todavía me queda un poquito más. Yo, como los encargados de los servicios, pues siempre, bueno, pues somos los últimos.
Ya me imagino. Bueno, oye, muchos ánimos.
El barco, pues igual.
muchos ánimos.
Pero los demás, y luego ya cuando todos los demás regresen o vayan regresando, ya me marcho.
Ya se marcha usted. Vamos a recordar a nuestros oyentes, doctor Valverde, porque si tienen alguna duda médica, 663-99-30-62. Hoy queríamos hablar, como siempre, de una pequeña noticia que nos ha llamado la atención. Ya le avanzamos que sobre estas altas temperaturas, pero claro, es lo único que podemos hablar estos días. Bueno, más que nunca, claro, con todo lo que pasa es que... Pero bueno, espere, que no me quiero avanzar, porque también le quería pedir a ver si al final, si a ver hoy o mañana os va a hacer como una farmaciola que decíamos aquí, como un pack, si nos tenemos que ir de viaje, ¿sabe? Como los, digamos, complementos básicos que tendríamos que tener para podernos irnos tranquilos.
Vale.
¿Sí?
¿Lo hacemos ahora o luego?
No, lo hacemos luego. Primero, si le parece, vamos a comentar una noticia que hemos leído hoy sobre las altas temperaturas, y a la vuelta y al final del espacio de hoy nos habla del botiquín, el botiquín, como lo ha dicho ahora en castellano, el botiquín, ¿de acuerdo? Del viajero. Venga.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Radio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Bueno, doctor, es que, ¿qué le vamos a decir? Los expertos están alertando de las altas temperaturas nocturnas. Hemos leído hoy que son más perjudiciales para la salud que las diurnas.
Bueno, yo creo que sí, porque ¿cuándo tienes tú que descansar tu cuerpo y tu mente? ¿Cuándo tienes que resetear todo tu cuerpo durante el sueño? Si tú no tienes un sueño como Dios manda, no tienes un sueño, una buena calidad de sueño, no tienes un sueño reparador, pues es muy malo para la salud, que durante el día, que a fin de cuentas lo que tienes que estar es un poco bajo cubierto e hidratándote correctamente y refrescándote de la forma que puedas, ¿no? Entonces, la noche, siempre, si tú no tienes un descanso correcto, pues tu cuerpo y tu mente no van a descansar correctamente, y eso es perjudicial para la salud. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, que cualquier trastorno del sueño puede terminar afectando a otras partes de tu cuerpo,
claro,
importantes, como puede ser obesidad, hipertensión, diabetes, ictus, cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, al que no, es verdad que cuando estamos durmiendo, que es lo que usted dice, que es que el descanso tiene que ser óptimo, pero desde el punto, ¿no?, de decir, ostras, es que ¿cuántas veces usted ha dicho que sobre todo durante la noche, ¿no?, intentemos la habitación donde vayamos a descansar, ¿no?, que tenga una temperatura óptima, pero somos conscientes de que eso es la clave de un buen descanso, y sobre todo ya a lo que usted decía, ¿no?, todas las consecuencias que puede tener.
Sí, es que, bueno, es que últimamente, yo no sé vosotros en Barcelona.
No, terrible.
Esta última noche ha sido brutal, o sea, es que... A mí se me ocurrió mirar la temperatura que marca las aplicaciones de los teléfonos a las 12, 12 y media de la noche, más o menos serían, y estábamos a 31 grados de temperatura. Eso es imposible.
Es imposible.
Pero vamos a ver, alma de cántaro, si cuando me tengo que ir a la cama de 30 grados, ¿cómo voy a refrescar yo una habitación si no tienes un aparato de aire acondicionado? Es que no lo refrescas, es imposible. Pero ni el ventilador siquiera. El ventilador lo que hace es mover el aire, pero si el aire es caliente, pues no te sirve prácticamente también casi de nada, ¿no?
Claro.
Entonces, eso ya de por sí hace que tú vayas a la cama con una temperatura ambiente excesivamente alta, en donde tu transpiración es mucho mayor, en donde no descansas bien, te despiertas un montón de veces, aunque luego te vuelvas a dormir. Pero la sensación de cuando te despiertas por la mañana es de estar completamente agotado, porque no has tenido una calidad de sueño ni siquiera llegando al suficiente, ¿no?
Sí, no, tal cual es así. Bueno, si le parece, vamos a... Está ya pensando en este botiquín que vamos a decir al final del programa.
Menos, sí.
Ya lo tiene un poco en la cabeza. Bueno, vamos a ver si nuestros oyentes tienen alguna duda, si no pasamos directamente a repasar el botiquín, aquesta farmació, la del viatge.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Venga, vamos a hacer un repaso rápido d'algun mensatge al 663-99-30-62 que ens heu fet arribar, com per exemple l'Antònia, que ens escriu des de Sant Cugat del Vallès i le comenta, doctor, que en el trabajo dice que está bastante agotada y tiene falta de atención, que ese calor le hace despistarse aún más y estar como floja de ánimo. ¿Qué podría tomarme, doctor, para estar más espabilada?
Bueno, si lo que queremos es mejorar un poquito nuestro problema de despiste, de memoria, de estar un poquito más mejor concentrados, yo le recomendaría ese complemento que incorpora una serie de sustancias como es el cromo, como es la fosfatidilserina, como es el selenio, la vitamina C, para mejorar un poco nuestra capacidad cognitiva y de memoria, y que se llama Memory Plus.
Memory Plus, claro.
Sí. Tomar un vial, que es un frasquito pequeñito que contiene el producto de forma líquida, agitándolo previamente, pues tomar un vial de Memory Plus todos los días antes del desayuno.
Vale, Memory Plus antes del desayuno. Así nos notaremos que estamos, ¿no?, como que encaramos el día con más fuerza, más vitalidad y sobre todo más concentración.
Mejor concentración.
Vale.
Pero esto es específico para la...
Para la concentración, ¿no? Que es normal que el calor nos tenga un poco, ¿no? Que ya no sabemos dónde tenemos la cabeza.
Sí, claro. Y podemos combinarlo con la vitamina C1000 liposomal.
Ah, vitamina C1000 liposomal.
Claro, y otro vialito también una vez al día.
Vale.
Entonces tenemos un poquito de más energía y mejor concentración.
Bueno, a Laura de Barcelona nos comenta que ella ha pasado una noche, horrible, que no ha podido dormir en toda la noche, que no ha podido pegar
una
ojo.
Una noche tórrida.
Tórrida. Pero tórrida.
Pero absolutamente tórrida.
Aquí ya decimos, usted el otro día nos dijo que era en castellano es tropical, ¿no? Y al siguiente paso. ¿O no? ¿No cómo era? No, el siguiente es, ¿cómo era? Ecuatorial, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, ecuatorial. Vale. Primero es noche tropical y luego, si seguimos subiendo, si sigue sin bajar las temperaturas, es ecuatorial. O ahora estamos un poco en la tórrida.
En la tórrida.
Un poco antes de la ecuatorial.
Vale, aquí ya la ecuatorial es la Rouen. Doctor,
sí.
Aquí decimos la Rouen. Bueno, pues es el caso de Laura, que ya no puede más. De tórrida, Rouen, de tropical. Entonces, que ella lo que quiere saber es, sobre todo, qué puede hacer para despertarse, porque el sueño que lleva arrastrando, es que, bueno, un poco como lo que comentaba Antonia, es que no puede concentrarse. Igual aquí también le iría bien el tratamiento que le han recomendado. O igual descansar, no sé. O igual poder conciliar el sueño de una manera más profunda.
La solución es poder dormir. Pero claro, mientras que haya estas noches tan calurosas, es difícil. Pero bueno, aquí puede combinar un poco también lo que le decíamos al oyente anterior. La vitamina C1000 liposomal,
¿vale?,
o liposomada, junto con el Memory Plus. Hasta que consigan, hasta que ya las temperaturas, que parece que ahora van a descender un poco. Sobre todo.
Parece que sí, ¿no? Un poco.
Parece. Yo ya no me creo nada, pero bueno, parece que sí. Y entonces, pues, poder descansar o puedes irte de vacaciones a una zona más fresquita o menos húmeda. En fin, eso ya también dependerá de cada uno. Pero bueno, por lo menos, hasta que puedas descansar mejor, pues ayúdate de la vitamina C, 1000 liposomal y el Memory Plus.
De Marnis. Yacín, de Lleida. Bueno, en Lleida, doctor, tanto en Lleida como en Girona. Ayer el termómetro, bueno, bueno, unas temperaturas altísimas, de las más altas de todo Cataluña. Dice Yacine que ha salido a caminar. Bueno, en este caso Yacine no habla de las altas temperaturas, ¿eh? Estoy leyendo. Dice que ha hecho un mal gesto y que le duele el tobillo. Y tengo, como se diría, el tobillo abierto, comenta Yacine.
Eso es un esguince de tobillo.
El tobillo abierto.
Tortura. Sí, una tortura de tobillo.
Vale.
Y... pues, hombre, lo que tiene que hacer es, bueno, pues tener un poco de reposo. Si se lo ha hecho recientemente, aplicarse un poco de hielo, ¿vale? No directamente el hielo, sino protegido por un plástico o un paño. Ponerse el hielo, bueno, pues unos cinco minutos varias veces al día para bajar la inflamación. Intentar apoyarlo lo menos posible y ayudarse en un antiinflamatorio analgésico si tiene dolor, como es el Mialtrim.
Mialtrim.
Tomar, claro, que puede tomar el Mialtrim de 1 a 3 cápsulas al día.
Vale. O sea, según el dolor, la intensidad de dolor, de 1 a 3.
Claro, lo principal es ahora que si está en fase aguda, y se lo ha hecho recientemente esa torcedura, pues apoyar lo menos posible el pie, ¿vale?
Uh-huh.
Luego ya ir poco a poco apoyándolo, y frío, y el antiinflamatorio.
Yo que sé que usted jugaba básquet, doctor.
He jugado todos los deportes más o menos sabidos y por haber. Pero sí, yo siempre jugaba básquet, correcto.
Yo también.
Y tengo los tobillos destrozados.
Destrozados. Y yo me acuerdo, doctor, que también nos recomendaban muchas veces lo de los baños con agua fría y caliente y con sal.
Correcto.
Eso es bueno también, ¿eh?
Bueno.
Pero justo en el momento en que te lo... bueno, claro. ¿No? ¿En qué momento? Bueno.
No, eso sí, lo primero de todo es aplicar hielo.
Vale.
Porque el frío lo que hace es evitar que se inflame mucho, ¿vale? Y alivia el dolor. Luego ya lo otro es para un poco, bueno, en fase ya semiaguda, pues intentar que tampoco siga subiendo mucho el esguince. Pero luego lo que hay que hacer es, ahora ya no se tiende a inmovilizarlo como antes se ponía, pues cualquier tipo de inmovilización, o yeso, o tensoplas, o una tobillera, ahora no. Ahora es más bien manipularlo con el fisio y tomar algún antiinflamatorio, porque se ha visto que si tú dejas una articulación mucho tiempo inmóvil, luego cuesta mucho más recuperarla que si haces una fisioterapia activa de esa articulación, ¿no?
Vale. Y Mialtrim también.
Y Mialtrim.
Para completar, ¿eh?
Inflamación, claro. Claro, por supuesto.
Roger de Matadepera. Llevo un par de días que este calor me ha hecho sangrar por la nariz 2 veces. Me he tomado la tensión y estoy bien. Siempre he padecido de este tema, pero quisiera saber qué puedo tomar para evitarlo. Esto salió ya hace unos días, ¿verdad? El tema de...
que es... Pero eso es, sí, eso es gente que tiene una especial predisposición cuando hace mucho calor, sí, que se dilata un poquito más todo nuestro sistema venoso y arterial, y también pues un plexo coroideo que hay a nivel de la nariz, ¿no? Y te hace sangrar con mayor facilidad. Bueno, pues eso es intentar estar en una zona más fresca cuando te ocurra y ponerte un poquito de un tapón hasta que se pase. No puedes hacer mucho más. No puedes, o sea, intentar evitar el sol directamente en la nariz, que es lo que te puede hacer sangrar.
Sí.
Y si te sangra, ponerte un tapón. Ya está.
Y ya está.
Ya está, no puedes hacer otra cosa. Porque eso es provocado por el calor.
Bueno, ahora sí que, si le parece, vamos a alertar a nuestros oyentes que cojan bolígrafo y papel, porque vamos a escucharle atentamente, que queremos saber este botiquín del viajero para este verano. Bueno, vamos a empezar, doctor. A ver.
Bueno, independientemente del complemento alimenticio que cada uno esté tomando,
¿sí?
¿Eh? Que es seguir tomándolo, por supuesto, no tienes por qué suspenderlo porque te vayas de vacaciones, porque si son sobre todo complementos que van a mejorar alguna situación o alguna enfermedad crónica, si lo dejas de tomar vas a perder el efecto que has tenido hasta entonces, ¿vale? O sea, como botiquín, a las personas que son muy propensas a coger cuadros catarrales en estas fechas, Propolvit Defense.
¿Vale? Bueno.
Bueno.
Y el Propolvit Defense, doctor, para todos aquellos que empezamos vacaciones ya, que nos quedan menos de 4 días, es que yo no ni me lo creo.
Qué mala idea tiene. Eso ha sido una pullita, que lo sepas.
No, no iba intencionada.
Si te has visto es que te salían hasta alguna especie de cuernecitos cuando lo has dicho y todo.
No, que yo no.
No, que va. Que va. No, que no está. Está tu medio estudio descojonado de risa.
Sí, mala eres. Sí. Mira cómo están en la pecera. Bueno, ya me conocen ya. A ver, para aquellos que empecemos. Bueno, doctor.
No, dilo otra vez.
No, es que claro, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, pues dentro de... Pongamos en el caso, dentro de... Cuando podamos hacer vacaciones.
Sí.
¿Podemos ya tomar el Propolvit Defense? Sí. Para que no nos encontremos con esa bajada de defensa.
Empezar a tomar...
Que a usted no le va a pasar. No le va a pasar.
A bueno. Mí todavía me queda para pasarme. Pero que sí, que lo empiecen a tomar unos días antes de iniciar sus vacaciones.
Vale.
Ese yo lo llevaría y lo seguiría tomando durante toda la época de vacaciones. Por supuesto, el Mialtrin. Yo iría siempre con él a todos sitios como analgésico antiinflamatorio. Mm. ¿Vale?
Mm-hmm. Vale.
Llevaría también, por si tengo algún cambio en el ritmo de sueño-vigilia, por si me voy a otro continente o a otro país, me llevaría el Melatovit.
Melatovit, vale.
Claro, para ayudarme a coger más rápidamente el ritmo de sueño, porque hay mucha gente que, bueno, pues va a lo mejor a otro continente, el jet lag, o casi simplemente cambiar de a otra ciudad, pues te puede alterar un poco el ritmo de sueño, te puede ayudar del Melatovit, ¿vale? También llevaría, dependiendo ya de qué zonas fuera de vacaciones, me llevaría algún probiótico, incluido también algún carbón activado. Llevaría también el Redutrim Pro y el Neocarbón.
Vamos a
aquellos trastornos del ritmo intestinal, ¿vale?
Perdone que le he pisado. Redutrim Pro y Neocarbón, ¿eh?
Y Neocarbón.
Vale, diferencias para que quede bien claro.
Bueno, uno es más probiótico, como es el Redutrim Pro. El Neocarbón también activa la flora intestinal, pero hace con el carbón lo que hace es intentar que se absorban distintas toxinas por el aparato digestivo, ¿vale?
Uh-huh. Vamos a hacer...
Como yo te decía, sí. Dependía de si yo voy a una zona donde sé que hay mucho... no es una zona, por ejemplo, Hispanoamérica o África, en donde las condiciones higiénicas no son las adecuadas, yo me llevaría los dos, vale. Nutrin o carbón, ¿vale? Uh-huh. Si voy aquí a zona europea o normal, con el Redutrim Pro es suficiente.
Vale. Uh-huh. Bueno, digestivamente estaríamos cubiertos.
Bueno, si hay personas que tienen digestiones pesadas o ardor de estómago...
O podemos, claro, nos dejamos, ¿no? Que durante las vacaciones sí que estamos como más relajados, podemos...
Pues también podemos llevarnos, si queremos, el jugo de aloe vera.
Vale.
Pues sería un poco dependiendo de cada uno, ¿vale? Yo creo que es más importante el Redutrim Pro y el Neocarbón,
¿vale?
Que el jugo de aloe vera, pero también hay muchas personas que tienen, bueno, pues eso, mal vaciamiento, ardor, etcétera, etcétera, ¿vale?
Vale. Bueno.
Más cosas que me llevarían.
A ver, vamos a hacer una recapitulación. El Propolvit Defense, para las defensas, porque en cualquier momento, bueno, pues podemos sentirnos muchas veces también.
Claro.
Pues nos vamos a... El cambio de temperaturas, ahora frío, calor, bueno, pues ahí también podemos hacer una bajada de defensas. Propolvit Defense, Melatovit, para poder descansar bien, ¿no? Las primeras noches siempre cuando no duermes en tu casa, bueno, te cuesta más conciliar el sueño. Y a nivel digestivo, Redutrim Pro, Neocarbón.
¿Te has comido uno?
Ay, ¿cuál me he dejado?
El Mialtrim.
Ay, bueno, pensaba, ahora se lo iba a preguntar, ¿ves? Mialtrim, pues me he pasado. El Mialtrim. Para los momentos en que, bueno, nos duele todo.
Cualquier dolor o inflamación.
Cualquier dolor.
Que sea Mialtrim.
Uh-huh. Vale, fantástico. ¿Quería añadir alguno más? Que ahora le he cortado yo.
Bueno, nos habíamos quedado los del aparato digestivo. Sí. Pero sí añadiría algo. Para las quemaduras.
Bueno, esa es otra.
Un aceite hidratante intensivo, ¿vale? El de macadamia, por ejemplo.
A ver.
O el rosa de mosqueta regenerador.
Macadamia y rosa mosqueta regenerador. ¿Cuándo tenemos que utilizar? O sea,
Hombre, cuando la piel está muy seca, el hidratante. Cuando la piel se ha quemado, el regenerador.
Vale, entonces macadamia cuando está reseca. Uh-huh. Por tanto, antes de tomar el sol... Bueno, antes de tomar el sol ya se entiende, ¿eh? O sea, después de la ducha... para hidratarnos bien, y el rosa mosqueta, el aceite rosa mosqueta de Marnis, para cuando hay una quemada contundente, aunque siempre nos comenta que nunca tenemos que llegar a ese estado, evitarlo.
Y luego uno muy importante.
¿Cuál?
El Viterol para el picor de las picaduras de mosquitos.
Hombre, pero este no nos había hablado nada. Explíqueme, que a mí me interesa esto, doctor.
Bueno, es un complemento que tiene también Marnix.
Sí.
Que es específico para este tipo de situaciones, porque...
¿Y, pero qué es, para ponérselo, digamos, para prevenirlas, o sea, para...?
No. Es cuando ya te ha picado.
Cuando ya te ha picado, para calmarte el dolor.
Para calmar el picor.
El picor y el dolor, ya directamente. Sí. Viterol, ¿eh?
Lo pueden utilizar también los niños, ¿eh?
Ah, muy bien.
Es una especie como de rolón, ¿vale? ¿Sabes lo que es el rolón, no?
Sí, hombre.
Como los desodorantes rolón.
Sí, hombre, sí, sí.
En Viterol. Pues lleva aceite de lavanda, propóleo, jojoba, y alivia rápidamente el picor de las picaduras.
Vale.
Y lo puedes aplicar incluso hasta los niños, ¿vale? No hay ningún problema, ¿eh?
Viterol. Mire, hay un mensaje de Marta.
Insectos para... Si te roza una planta y te produce urticaria, medusa, para todo ese tipo de picaduras, el Viterol.
Viterol de Marnix. Marta, sí. de Terrassa. Comenta Marta que a ella, cuando le pican los mosquitos, le sale... Bueno... De tanto rascarse, doctor...
Ese es el problema, que te rascas y extiendes más el venenillo que te haya inyectado el insecto y
sí.
Se te pone una bomba grande. Hay que intentar no rascarse.
Bueno, es que nos están llegando muchos mensajes respecto...
Bueno, sí. A partir de los 3 añitos, ¿eh? No menos.
Vale, vamos, si acaso como mañana es el último día, vamos a dedicarle también a las picadas de mosquitos.
Este me lo saco de la manga y no te lo esperaba.
Pues no, aquí me ha cogido de imprevisto. Vamos a hablarlo mañana. Especial venga. Mosquitos, si le parece.
Venga, especial mosquitos.
Bueno, placer, venga.
Igualmente.
Un abrazo fuerte. Gracias, doctor. Bueno, què fem? Clar, va, 12:56, és que hem de seguir avançant. Estava parlant amb el doctor Valverde, ens ha proposat aquest Viterol, jo ja m'ho apunto, de Laboratoris Marnix. Sabeu que ho podeu trobar a Arbolaris per a farmàcies. I farmàcies de tot Catalunya, també entreu a marnix.com.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estelle.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lever, je suis un peu par rouge.
3 minutes, i ens situem al punt de la una. Moment per refrescar les notícies del dia i... Després passaran més coses aquí al matí a Ràdio Estel, entre d'altres. Si és que encara no teniu planificat el que voleu fer aquest estiu, doncs què hem de tenir present a l'hora de plantejar un viatge? En parlarem amb el professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, el doctor José Antonio Donaire. És de les persones que sap més de turisme, us ho puc assegurar, de Catalunya. En parlarem amb ell després del butlletí informatiu. També tindrem Alba Sabater, en poques paraules, que ens parlarà sobre tota l'estratègia de màrqueting que ha envoltat l'estrena demà de la pel·lícula Barbie, que arriba a la gran pantalla. En parlarem també amb l'Alba Sabater i altres sorpreses que trobareu a la darrera hora del matí a Ràdio Estel. Però abans, Ejar, que necessitem saber el segon ultrasó.
Sí, avui parlem d'altes temperatures, aquestes temperatures que ens obliguen doncs, a viure, com dèiem, una mica de mal humor. Per cert, repàs de graus, 33 graus tenim, Mercè, ara mateix a Barcelona, 35 a Terrassa, 34 a Torà. Avui potser no rasquem aquests 37 que vam arribar ahir, però bé, en qualsevol cas, temperatures altíssimes. Per sort, aquí tenim aire condicionat. Si us consola, també ho dèiem, incendis n'hi ha hagut tota la vida. Recordeu que estem en un moment d'alt risc d'incendis i avui us preguntem sobre l'incendi de l'any 64, que es va originar el dia com avui, 19 de juliol, que dèiem... Es va iniciar un edifici dels més monumentals d'aquesta Roma antiga i us preguntem precisament de quin monument i edifici es tracta. Va, aquest és el segon ultrasó.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes?
Thank you.
no també afecta al departament de so d'aquest programa, si des de casa, va, ja sabeu, doncs, de quin monument històric es tracta, de Roma. 663-99-99-30-62, o si ho preferiu, correu electrònic al matí @radioestel.cat. Prefereix aquesta?
Sí, està més relaxat. Va, que arribem al punt de la una. Relaxem també una mica, això sí. Escoltem les notícies i tornem a la part magazine del matí. Fins ara.